Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el Punt ORG. Perquè tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per aconseguir-ho. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? Estiguis al bàndol que estiguis, cal tenir clar que només la solidaritat salvarà el món. El diari La Vanguardia d'avui, l'ecòleg Jordi Bascompte explica, després d'estudiar la relació entre les plantes i els insectes de diferents ecosistemes del món, que existeixen xarxes de cooperació dins d'aquests mateixos per mantenir l'equilibri en l'ordre natural. Bascompte ha pogut observar com, a més, hi ha determinades espècies que ajuden més que les altres en mantenir aquesta xarxa ecològica en un bon estat. El que més li va sorprendre de tot, però, un cop fet l'estudi, és que precisament aquells qui ajuden més a mantenir l'equilibri i l'harmonia són els més vulnerables i els més exposats a l'extinció. Curiosament, en aquest mateix estudi s'ha pogut detectar com en l'economia succeeix el mateix. Les empreses que més contribueixen en mantenir l'equilibri econòmic són les més exposades a haver de tancar. En altres paraules, aquelles persones que miren més per elles mateixes i menys pel conjunt global en el context en el que interactuen, són les que més poder tenen per destruir el medi on viuen. De fet, el mateix ecòleg Bascompte demostra que si tothom és egoista, el món simplement col·lapsarà, que és el que està passant des de ja fa uns anys. Amigues, amics, com alguns sabreu, el Punt ORG ha estat reconegut amb una menció especial del Consell de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona, una distinció que, la veritat, m'omple de satisfacció i que em fa sorgir doncs, un enorme agraïment a totes les persones que esteu ajudant amb els vostres donatius a que això sigui possible. Gràcies per la vostra consciència i per la vostra solidaritat i per entendre que només amb la cooperació podrem fer avançar el món. Diuen que és més important la circulació de la riquesa que la seva possessió. Però finalment, tu decideixes. 15 euros, 30 euros... En què els inverteixes, finalment? En la complaença individual o en el bé col·lectiu? .org.org. Ajuda'ns a fer sentir la nostra veu més alta i més clara que mai. Per canviar el món, també és necessari el teu suport.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Com bé sabeu, el .org és el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. Com podem començar a canviar el món? Doncs aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat procurem donar-ne una resposta pràctica totes les setmanes. I per fer-ho avui ens acompanyarà en Fede Kufer per parlar d'esport i de pau amb la seva secció setmanal. Tindrem a l'Albert Sales de la campanya Roba Neta Catalunya de Setem. També amb el Jordi Calvo parlarem de les armes espanyoles i de conflictes armats a l'Àfrica. El Juli Borràs, des de la cooperativa Consum Orgànic, avui ens parlarà de nutrició i sostenibilitat. I finalment, l'espai d'espiritualitat i de pau interior amb l'Enric Tintorer. Com bé sabeu, som en Mario Ramírez de les Vies de So i qui us parla el meu nom, Joan Ortiz. Recordeu que el Punt ORG és un programa, com dèiem, microfinançat per l'audiència. En aquests moments ens trobem en una campanya engegada conjuntament amb Verkami que pretén recollir 2.055 euros per cobrir les despeses del programa des de principis d'any fins tot aquest primer trimestre. Gràcies a les donacions d'alguns oients, doncs ja portem 570 euros a falta de 26 dies perquè s'acabi aquesta campanya. Així que gràcies novament als qui heu aportat. I si us agradaria ajudar-nos a mantenir-nos i consolidar-nos en antena, doncs entreu a .org.org i allà hi trobareu tot el que cal saber. Comencem! Fede Kufer, bona nit, t'escoltem, endavant.
Molt bona nit. El dimecres passat, un servidor, com segurament molt dels oients del programa, estava preparat per veure tot un València-Barça. El pla era el de sempre, que hi ha un bon partit, unes tapes, una cerveseta i passar-ho bé amb els amics veient el maig. El que no estava previst era que durant el prepartit veure les imatges que tant s'han repetit durant aquests dies als mitjans de comunicació. La tragèdia de Port Said, a Egipte, que ha deixat 74 morts i milers de ferits. El partit enfrontava l'equip local, l'Al-Masri i l'Al-Ahli. Les connotacions polítiques d'aquests dos equips són clares. L'Al-Masri és l'equip afí al govern del dictador Mubarak, derrocat del poder per un aixecament popular dins dels moviments de la primavera àrab del 2011, D'altra banda, l'Al-Ahli és un equip vinculat històricament al nacionalisme egipci. De fet, va ser el primer equip fundat íntegrament per aficionats egipcis i que no estava vinculat a la burgesia anglesa del país africà. Aquest equip també està vinculat als moviments populars que varen derrocar Mubarak. De fet, molts dels jugadors que van recolzar el moviment a la plaça Tahrir d'Egipte eren jugadors d'aquest equip. Aquest equip també està vinculat als moviments populars que varen derrocar Mubarak. De fet, molts dels jugadors van recolzar el moviment a la plaça Tahrir de manera molt activa, com també ho varen fer els aficionats d'aquest club de futbol. Hi ha moltes versions del que va passar a l'estadi, que primer va ser un ultra de l'Al-Ahli que va saltar al camp, que els ultras de l'equip local estaven armats fins a les dents, i recalco la paraula armats, o que la policia i la seguretat de l'estadi va actuar amb passivitat davant del que estava passant. El que sabem realment i el que ha vist mig món és que el camp de futbol es va convertir en un camp de batalla entre els aficionats ultras dels dos equips. Què és el que està alimentant realment el futbol? Les passions més detestables surten a la llum en els estadis de futbol. Com pot ser que un esport que es va inventar per ser un passatemps de les diferents classes socials acabi convertint-se en el pretext per vèncer i matar a l'adversari? Hem comentat moltes vegades que l'esport d'èlit fa moltes referències a la liquidació de l'adversari en el món del que és simbòlic. Em refereixo a declaracions d'entrenadors, directors, periodistes i aficionats. Per no parlar del vocabulari que s'utilitza dins del periodisme esportiu, que fa referències constants al món de l'enfrontament bèl·lic. Aquest món del que és simbòlic acaba moltes vegades en el món del que és real. I la realitat és que 74 persones van morir assassinades per bossos que ens trobem en el món de l'esport. Malauradament, una de les primeres coses que vaig pensar quan vaig veure la massacre de Port Said és el que estem fent nosaltres amb l'esport i el futbol. Què és el que estem fent per alimentar la bogeria que té via lliure en el món de l'esport? És això el que volem? Aquests dies toca Egipte, però aquests assassinats passen a tot arreu. A la Lliga Espanyola, a l'Anglesa, a l'Argentina, a la Brasilera, a qualsevol indret del món. Les tragèdies gregues es caracteritzen pel destí tràgic dels seus protagonistes. Si seguim així, la tragèdia serà la del futbol, perquè acabarem matant el futbol i els seus protagonistes, que no són pocs.
Doncs déu-n'hi-do com va de carregada la secció avui, Fede. Després del partit s'han succeït més manifestacions populars, no?
Doncs sí, les manifestacions que s'ha produït arran de la massacre del partit estan encaminades a forçar per part de la població civil el derrocament de l'exèrcit del poder. Després de Mubarak, de fet, s'ha instal·lat a Egipte un govern militar, és a dir, s'ha produït un gir lampedusià. S'ha canviat la cara del govern, però no s'han instal·lat polítiques més democràtiques, que és l'objectiu final del poble. Durant les manifestacions del postpartit a la plaça Tahrir han mort dues persones per l'actuació policial.
Doncs una actuació policial molt criticada per la tragèdia a Port Said i per les seves actuacions durant les manifestacions que es produeixen a Egipte. Em quedo avui, com em bé dius, Fede, què és el que estem fent nosaltres malament per alimentar totes aquestes tragèdies. Moltíssimes gràcies per la teva intervenció i, home, la veritat, doncs ja esperem ganes la propera.
Bona nit, Joan.
Fins dilluns, Fede, bona nit.
Adéu.
.org, amb Joan Ortí.
No pengeu encara el telèfon, perquè el Centre d'Alàs de Justícia i Pau ha publicat un informe sobre el comerç d'armes de l'estat espanyol corresponent al primer semestre de l'any passat, i ens agradaria que el Jordi Calvo ens en fes bé, vaja, 5 cèntims, del que hi podem trobar en aquest estudi avui, ja que estem encara al principi del programa. En aquest estudi, si és que el llegim, evidentment. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
El Jordi Calvo és investigador del Centre de l'AS de Justícia i Pau, i que, per cert, Jordi, gràcies per atendre'ns al telèfon, eh?
De res, home, per això estem. La veritat és que ens doneu un gran servei a donar difusió d'aquestes coses.
Home, tu diràs, i a nosaltres ens agrada també que hi participeu. El valor de les exportacions espanyoles en armes, Jordi, s'ha duplicat en un any. Què vol dir això? A què es deu tot plegat?
Sí, bueno, això vol dir que amb les dades que hem tret de l'informe del govern que presenta el Parlament, del primer semestre de 2011, si comparem el primer semestre de 2010 amb el de 2011, hem vist que Espanya ha doblat les seves vendes en armament. Però, clar, ha doblat el valor. Això també s'ha de dir que sol respondre a que s'han venut durant aquest període algunes armes de les molt cares. Això vol dir fragates, aeronaus, bucs de guerra, coses així. Doncs en aquest cas, aquest valor es deu sobretot a la venda d'alguns productes dels que pugen molt el valor final de les exportacions d'armament. Però això no vol dir que no hagin venut algunes armes que podem considerar vendes controvertides.
Ara ja anirem a això de les controvertides. Fem un moment referència a les grans, aquestes grans vendes. Quins països són? No? I són de l'OTAN, són de la Unió Europea o... I quins productes, no? Bueno, quins productes? És a dir, tu ho has dit, no? Bucs, però confirma'ns una mica, no?
Sí, sí, de fet, les grans vendes normalment són aquestes, no? Són les grans fragates, per exemple, que això pues, se solen vendre a Noruega, com en aquest cas, que paguen bé també, Això pues, és un gran percentatge del valor d'aquestes vendes. També Espanya és un gran fabricant d'avions militars, avions d'ús militar, i avions d'aquests pues, n'ha venut a Mèxic, per exemple, també ha venut un altre avió a Austràlia, o també podem dir una venda de molt de pes i ja una mica més controvertida seria la venda de dos bucs de vigilància a Venezuela. Però del total de vendes, si mirem, clarament és una mica més de la meitat la venda a països de la Unió Europea o de l'OTAN, és a dir, els països que en principi són més bé aliats de l'estat espanyol. La resta, prop d'un 50%, ja es ven a altres països del món, molt variats.
Ara entrem aquí. Doncs, països en conflicte o no d'aquests? Per això que deies de la controvèrsia.
Sí, sí, és que de fet és algo que estem denunciant contínuament, que Espanya està venent sempre, d'una manera sistemàtica, armes a països que estan en conflicte armat. I la pròpia llei espanyola diu que això no es pot fer. Nosaltres estem, diguem, com en campanya d'intentar repetir i dir a l'analitzar les vendes d'armes de les que informa el govern que està incomplint la seva pròpia legislació i analitzem cas per cas per quina raó. Per exemple, a Espanya li ven armes contínuament i no poques a Colòmbia. És que està en conflicte i tothom sap que està en conflicte. Espanya li ven armes, per exemple, també a Filipines, un país que també té conflictes interns en algunes de les seves illes, o a l'Índia i Pakistan, que tenen un conflicte fronterer entre els dos països. Tant a l'un com a l'altre se li venen moltes armes, o a Indonèsia, per exemple. I la llista continua.
Una cosa que sorprèn és les armes de caça.
Sí, aquest és un cas que a vegades no mirem amb atenció, i ens hem parat una mica a veure per què a vegades a Espanya li ven tantes armes de caça i de tir esportiu, que és la denominació que té en l'informe, a alguns països on pensem que no hi ha tants caçadors o no es fan safaris per anar caçant per ahir, perquè la situació d'aquests països és d'una total desestructuració, són països que han tingut durant el període de la venda situacions de tensió, situacions de conflicte, i, a més, aquestes vendes, en els casos que hem trobat aquí, que ens han cridat més l'atenció, que són República Centreafricana i Guinea-Bissau, són vendes que s'han fet a empreses privades d'aquell país. Això vol dir que aquestes empreses han comprat aquestes armes i després les hauran venudes a no sabem qui en aquell país.
Ja. Que, per cert, Jordi, s'han venut armes per ajudar a reprimir les revoltes àrabs o no?
Doncs podríem dir que sí.
Bé, d'una manera directa m'imagino que deu ser difícil, però es pot pensar, no?
Clar, nosaltres no podem afirmar-ho i també és impossible saber quina arma s'ha fet servir per què, un cop comprada. Però, clar, quan veiem que en l'informe que ha fet el govern, diguem-ne que se vanaglòria d'haver reaccionat molt ràpid a la qüestió de les revoltes àrabs i d'haver limitat i fins i tot eliminat la venda d'armament durant un període concret, que de fet se van limitar-ho des del moment en què va sorgir aquest tema a principis de 2011 fins a l'11 de maig d'aquest mateix any. No sabem per què van elegir aquesta data per dir a partir d'ara ja podem vendre als països on hi ha revoltes àrabs, perquè aquestes revoltes en molts d'ells continuen i la repressió, per lo que podem veure en les notícies, també continua. Hem trobat que en aquest període en el que se fa una mica de publicitat, d'autobombo, de que s'ha fet un gran control sobre l'exportació d'armament als països que tenien revoltes àrabs, Espanya li ha venut a Bahrein, li ha venut a l'Aràbia Saudita i li ha venut a Egipte. I en aquests països estan passant moltes coses i, en fi, les forces de seguretat d'allà estan fent servir armes que poden semblar-se molt en un moment donat a les que ha venut Espanya. Perquè Espanya a aquests països els ha venut municions, els ha venut armes, de, no armes pesades, sinó armes de les que poden portar les forces per en un moment donat reprimir algunes revoltes.
Escolta'm, Jordi, per acabar ja, i ara que parles d'empresa, que estem parlant de venda d'armament, no? M'agradaria preguntar-te pel ministre de Defensa, qui és Pedro Morenés i a què ha dedicat la seva activitat no política? Perquè aquí no n'hem parlat encara.
Sí, bueno, i és algo molt rellevant i que ha tingut molt de ressò el cas del nou ministre de Defensa, perquè resulta que és un personatge que ve directament de la indústria militar. És una persona que ha passat per moltíssimes empreses d'armes, ha estat conseller d'una empresa que fabricava les bombes de dispersió, les conegudes bombes de racimo, quan es podien produir l'estat espanyol, ha estat en aquesta empresa de conseller, ha estat el delegat en Espanya, el director principal en Espanya de la principal fabricant de míssils del món, de MBDA, i clar, això a nosaltres ens deixa molt inquiets, perquè suposa que ara tenim, no al lobby del complex militar-industrial, és a dir, a la pressió que fan les indústries militars cap al govern perquè comprin armes des de fora, sinó que ara ho tenim dins del propi ministeri i en el seu cap, és a dir, en el ministre. És a dir, el contacte entre les empreses, que seran companys de feina, excompanys de feina, perquè ara ja no pot tindre aquestes responsabilitats, i ell mateix, pues, el contacte és directe, i això ens fa por perquè en un moment en què s'ha de retallar i que es diuen que s'han de retallar els pressupostos, pot ser que aquest lobby que ara tenim dins del govern, el lobby militar industrial, pot aconseguir que no es retalli tant del tema militar i aquestes retallades vagin a coses més socials.
Caldrà estar pendents, i no només això, no? Sinó que si hi ha qualsevol eventualitat bèl·lica a nivell internacional, és fàcil que en un moment donat el Rajoy vagi a firmar el pacte de les Açores del moment, també pressionat una mica pel Ministeri de Defensa, dic jo.
Sí, probablement la línia del nou govern sigui aquesta, no? La de ser més proper a les estratègies de relacions internacionals més properes a com funciona als Estats Units. Ja ho ha dit, de fet, fa poc els han assegurat als Estats Units que Espanya no se n'anirà abans de finals de 2014 d'Afganistan, quan al millor en un altre marc podíem haver pensat que se podia haver avançat aquesta sortida del país. I qui sap què passarà ara en Iran, o qui sap què passarà en Síria.
Sí, per això ho deia, pensant en Iran i en Síria. Pensant en aquests dos països, ho deia, sí. En fi, Jordi Calvo, doncs, investigador del Centre de l'AS de Justícia i Pau, gràcies per atendre'ns avui per telèfon i parlar-nos d'aquest informe.
I gràcies a vosaltres.
Fins a la propera.
Bona nit.
Adéu.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Va, després de tantes armes i de tanta tensió, anem a destensar-nos una mica amb la Maria Sierra. Maria, què tal? Bona nit, com
Bona
estàs?
Bona nit, molt bé.
Sí? Sempre sí. Estàs bé, tu, eh?
Has vist?
Punyatera, ¿cuál es el secreto?
Ui, si t'expliqués.
Escoltar bona música.
Escoltar bona música, tot el dia escoltant música, pautant.
Pautant música vol dir posant la música que sonarà a Radio Estel, eh? Ho diem moltes vegades. Ella és la responsable de la sonoritat d'aquesta emissora. Maria, i també la d'aquest espai.
També.
Què escoltem avui?
Doncs vine, escoltarem la cançó La Paz por ti, interpretat per María José Hernández. És un poema de Rafael Alberti. I per què he escollit aquesta cançó? Doncs perquè aquest, el dia 1 al 7 de febrer, és la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional.
Caram. Molt bé.
Has vist? Engloba una mica tot. La Paz por ti.
La Paz por ti. Gràcies, Maria. Bona nit.
De res, bona nit.
L'escoltem.
Adéu. Thank you.
ets massa amada. I la sombra por ti más escondida. Por ti altas cumbres puede ser la vida. Y la muerte por ti seré enterrada, seré enterrada. Por ti la noble mano encadenada. Puede ser justamente desceñida. Por ti en la mañana conseguida puede la libertad ser libertada.
Recordeu que el Punt.org és un programa microfinançat per l'audiència. En aquests moments ens trobem en una campanya, com bé sabeu, engegada conjuntament amb Verkami, que pretén recollir 2.055 euros per cobrir les despeses del programa des d'ara, des de principis d'any, des del gener fins a tot aquest primer trimestre, i que gràcies a les donacions d'alguns oients, doncs de moment portem 570 euros a falta de 26 dies perquè s'acabi la campanya. Gràcies als qui heu aportat. I si us agradaria ajudar-nos, doncs la veritat és que necessitarem el vostre suport per consolidar-nos, per mantenir-nos i per consolidar-nos en antena. Així que entreu a punt.org.org i allà hi trobareu tot el que cal saber si és que voleu ajudar-nos a empènyer i a fer més gran el Punt.org. Albert Sales, bona nit.
Hola, bona nit.
Com bé sabeu, el Punt.org promou formes d'acció ciutadana pel canvi social i una d'aquestes formes doncs, es basa directament en el consum responsable. Què hi ha darrere de la roba que vestim? De quina manera engreixem aquest sistema? Ajudem a acumular la riquesa en unes poques butxaques o contribuïm en la contaminació del planeta o simplement, i encara pitjor, condemnem a la violació dels drets humans a moltes i moltes persones que estan al darrere de la producció del que nosaltres portem com a roba. L'Albert Sales és coordinador de la campanya Roba Neta a Catalunya de l'entitat CETEM. I li donem les gràcies per estar aquí.
A vosaltres per convidar-nos.
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Molt de bòlit últimament amb mitjans o no? Perquè anant amunt,
sí,
avall...
Sí, Déu-n'hi-do.
Ara sortim a la tele, ara sortim a la ràdio. Escolta, esteu mediàtics, no?
Déu-n'hi-do. Bueno, estem recollint una mica els fruits de la feina que hem fet l'últim any i mig, sobretot amb organitzacions del Marroc. Suposo que l'interès ve una mica d'aquí. Vam treure un informe sobre les condicions de vida de les treballadores marroquines que estan fent roba bàsicament per marques espanyoles. I
quines marques?
Doncs bàsicament les que tenen més presència són Inditex o totes les marques d'Inditex. El grup Inditex és el propietari de Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear i unes quantes marques més. De Mango, i després també hi ha presència del Corte Inglés, Mayoral, però bàsicament el grup Inditex té molta presència allà.
Mm-hmm. També volia parlar, perquè tot plegat queda ben resumit amb el documental de Perdre el fil, no?
També, sí, no? Perquè també hem intentat tocar un altre tema, ja que estàvem treballant allà amb una bona base empírica i amb un treball amb una organització d'allà que la veritat ha sigut bàsic per tirar endavant aquesta feina, que era rastrejar una mica també l'origen de la roba de treball que compren les administracions públiques. I aquesta és la part que reflectim en aquest documental.
És a dir, els uniformes, no? De la Exacte. Policia, dels jardiners, Exacte. Dels bombers, de qui sigui, no? Uh-huh. De tots aquests cossos de públics. Anem per punts. Bé, clar, jo és que anava a preguntar en què consisteix la campanya, però tu has començat parlant també del Marroc, i llavors, sí. Per què no seguim per aquí i ens expliques una mica quines són aquestes condicions, no?, de laborals en què treballen aquestes dones?
Sí, dins del marc de la campanya, nosaltres, per proximitat geogràfica, després ja ho puc ampliar una miqueta més a la resta del món, però per proximitat geogràfica estem molt vinculats al Marroc. Al Marroc hi ha molta producció de roba d'empreses espanyoles perquè està molt a prop, perquè les condicions laborals o les exigències que es fan als proveïdors, als tallers i a les fàbriques que fan aquesta roba per clients espanyols, doncs poden ser exigències molt dures perquè els costos també són molt baixos. Les condicions de les treballadores que estan en fàbriques de primer nivell, que són treballadores que més o menys doncs, els hi compleixen la majoria de les condicions reflectides en la legislació marroquina, ja són relativament dures, no? Ja són poc acceptables des del nostre punt de vista.
Què vol dir dures?
Doncs lo habitual és cobrar el salari mínim. El salari mínim marroquí està fixat ara mateix en funció del canvi, uns 200 euros mensuals. Sempre apareix la pregunta de, bueno, clar, però amb 200 euros mensuals què pots comprar al Marroc? Nosaltres, en un taller que vam fer amb treballadores de Tànger, vam poder fixar el cost de la cistella bàsica mensual per a una família de 4 persones i en base a la seva vida quotidiana se n'anava uns 600 euros mensuals.
Caram.
Llavors, 200 euros és una tercera part. Encara que hi hagi una segona persona adulta a la casa que treballi, continuem sense arribar a cobrir aquests mínims. Mm-hmm. Alhora, tenim el tema de les hores de treball. Això sí que ja és un element que no s'acostuma a complir el que reflecteix la legislació. Les hores de treball que exigeix o que posa com a màxim la legislació marroquina estan les 44 setmanals.
I arriben a?
I estem parlant d'unes 55, 60, per sistema.
Nosaltres... Remunerades o no aquestes de més?
En alguns casos sí, en d'altres no, però gairebé mai remunerades com hauria, perquè en principi també es fixa que hi ha d'haver un extra, no?, per fer les hores fora de l'horari habitual, però això no es paga gairebé mai. I molts cops les hores extres no es paguen. La majoria de treballadores que hem pogut encastar fent aquesta investigació no superaven salaris de 210, 220 euros mensuals.
Per més que s'hi superaven el número d'hores...
I la mitjana d'hores d'hores realitzades era d'unes 55 mensuals. Mm. Per tant, és molt habitual una intensitat molt dura en el treball per una remuneració relativament baixa.
Mm. I després a dintre, les associacions sindicals, com funcionen?
Al Marroc va haver una gran crisi sindical als anys 90. Va haver una repressió molt dura en la qual es va acomiadar moltes persones pel fet de formar part de sindicats. Inclús es va culpabilitzar d'una crisi del sector de la confecció a les organitzacions sindicals. Per tant, hi ha com el tabú aquest de bueno, és que si fiquem els sindicats pel mig, les empreses marxaran a altres països, no? I ja s'encarreguen d'alimentar aquests rumors, les pròpies empreses. A més, hi ha estratègies clares de repressió sindical. Nosaltres hem entrevistat això 118 treballadores i de les 118, les poques que havien passat algun cop per un sindicat o una associació havien rebut amenaces, se les havia acomiadat alguna vegada. A part, hi ha tot un adoctrinament dintre de l'empresa, no? És, bueno, per què necessiteu formar part d'un sindicat si a més no teniu temps i a més és fotre-vos amb una relació conflictiva amb l'empresa... Les pròpies treballadores ens deien és que si tu saps, si els càrrecs intermitjos de la fàbrica saben que tu coneixes una mica els drets laborals, a la mínima de canvi et faran fora, no? Per tant, si vols fer una mica d'activitat sindical, explicar a les companyes que tenim uns drets i que s'han de fer valdre, ho has de fer de manera gairebé secreta, no?
Anònima, no? Completament.
Sí, sí, sí.
I... i secreta. Déu-n'hi-do. I això també exportable en altres països. Dius que treballeu més directament en Marroc, però també exportable...
Sí, la campanya és una campanya internacional. La campanya Robanet està present a 14 països europeus i en cadascun dels països hi ha una organització, un parell d'organitzacions que tiren del carro, no? Que són les que coordinen la campanya. I cada país, en funció de la seva història, no? De les seves relacions internacionals i tal, pues, té una mica...
Va més per un país o per un altre.
Sí, quan volem saber què està passant a Bangladesh, doncs normalment la campanya Robaneta britànica o la holandesa... Doncs...
I què hi passa a Bangladesh? Bueno, Bangladesh és dels països que més surt quan et fiques amb quan investigues una mica. Bé, investigues, quan fas recerca, no?
De fet, perquè Bangladesh ara mateix és un país molt atractiu per la inversió en indústria lleugera,
no?
Sobretot en confecció, i quan un país és molt atractiu per aquestes inversions és per alguna cosa. Bangladesh ara mateix té els salaris més baixos del món, el salari mínim legal més baix del món, les obreres de la confecció estan cobrant al voltant dels 30 euros mensuals al canvi. Un altre cop insisteixo en que 30 euros mensuals no donen per res aquí, però és que a Bangladesh tampoc donen. Els càlculs d'alguns sindicats estimen que per tenir un nivell de vida mínimament digne caldria almenys arribar fins als 80 euros, 80-100 euros.
Es queden lluny?
Es queden bastant lluny. No hi ha possibilitat de tenir un nivell de vida digne per molt que dues, tres persones adultes treballin en una llar, no? Uh-huh. A més, a Bangladesh hi ha una persecució sindical molt forta. Nosaltres portem força anys en relació directa amb líders sindicals, amb activistes de Bangladesh que van passant periòdicament per la presó, amb acusacions doncs, cada cop més variopintes, que diuen en castellà, no? Qualsevol excusa és bona per apartar-los un temps de la circulació. Els locals d'algunes organitzacions amb les que hem tingut relació allà a Bangladesh doncs, han patit sabotatges i bueno, és una situació molt, molt tensa.
És que, clar, de moment estem parlant de la campanya Robaneta amb l'Albert Sales de Setem, i fins ara hem parlat de sous molt baixos, que malgrat tot s'ajusten a la legalitat, ens agradiu, no? Sous baixos, estem parlant d'uns horaris brutals.
Sí, llarguíssims.
Però en canvi, també m'imagino que estem parlant de, per exemple, condicions laborals complicades en quant a seguretat, no? També.
Sí. En el cas de Bangladesh és paradigmàtic també amb això, no? Edificacions de qualsevol tipus serveixen per acollir una fàbrica de confecció. Perquè les persones que ens estan escoltant tinguin una mica la idea del que suposa. Per muntar una fàbrica de confecció només cal un espai una mica cobert i les màquines de cosir, perquè al final el tall i la confecció depèn d'una maquinària molt lleugera i molt fàcil de transportar i relativament barata. Llavors és per això que és tan fàcil de deslocalitzar i de portar depèn quins països. La part de fer fil i de fer teixit, que es fa amb unes màquines molt grans i molt cares, ja es fa en altres llocs. Però aquesta part de confecció, bueno, la qüestió és fer-ho allà on la gent se la pot explotar millor. I surt més barat, no? A Bangladesh aquests coberts són doncs, naus on quan falta espai doncs, s'edifica al damunt diversos pisos més sense cap mena de seguretat. Hi ha dispositius perquè els treballadors i les treballadores no puguin sortir per qualsevol lloc i hagin de passar uns controls abans de sortir, perquè clar, quan estàs treballant enmig de la misèria, si els treballadors i les treballadores saben el cost que té aquella roba que estan produint i que poden vendre-la en un mercat negre, doncs és molt temptador, no?, emportar-se-les. Per tant, les portes d'emergència doncs deixa bastant que desitjar. No fos cas que per les portes d'emergència marxessin amb alguna peça de roba.
Clar, llavors hi ha un incendi, no hi ha portes d'emergència.
Hi ha incendis i és bastant freqüent. Portem uns anys amb un rosari d'incendis i de estampides de gent que quan s'ha caigut una part de la fàbrica intenten sortir corrent i al final acabem amb diversos morts. O sigui, portem doncs des del 2004 ben bé denunciant casos d'aquest tipus.
I gent fins i tot que entra en depressió pel tipus de treball que...
Sí, el tema de les malalties laborals és brutal. Clar, hem d'imaginar-nos la jornada laboral d'aquestes treballadores, dic gairebé sempre treballadores perquè el 70-80% són dones en funció del país, entre un 70 i un 80%. passen doncs, 12, 13 hores seguides amb unes pauses molt petites, unes pauses de 20 minuts, davant d'una màquina de cosir, acumulant doncs, tots els problemes que això comporta. No? A més, la il·luminació és deficient, la salubritat dels espais és deficient...
Yeah.
I tot això, clar, el que cal recordar és que no és per fer una roba low cost que després acaba venent-se al mercat local i... No, és que aquí s'estan enriquint una sèrie de marques internacionals que aquesta roba després la venen com a producte d'última moda i com a producte doncs, amb uns preus que els treballadors i les treballadores d'allà els hi semblen totalment surrealistes. No?
Mm. És a dir, molta moda, però d'altra banda, molta violació de molts tipus de drets.
Sí.
I contaminació també, no?
Totalment. Això no ho treballem tant, però realment quan un visita fàbriques i quan tenim la sort de poder conviure amb les treballadores per fer els treballs d'investigació, ens adonem que és escandalós. Vull dir, nosaltres no som del gremi, com si diguéssim, no podem analitzar l'aigua que surt d'una d'aquestes fàbriques, però és que no cal analitzar-la, només cal olorar o mirar. En alguns casos, no sé, vam fer un documental fa relativament poc, el 2008.
En Latituds? Perquè en Latituds va sortir això.
Sí, en Latituds...
El 33.
Van parlar d'una campanya sobre els tòxics a la moda.
A la Xina, sí.
Una campanya que ha tirat endavant Greenpeace i alhora de la campanya Roba Neta. Van fer un programa amb les dues coses conjuntes. I nosaltres vam treballar fa un temps, el 2008, amb un director de documentals mexicà que havia fet un documental també sobre l'aigua que sortia de les maquiles i de com afectava els camps i com danyava la productivitat d'aquests camps, perquè és que veies una crosta blava damunt dels camps de blat de moro, no?
Déu-n'hi-do. De totes maneres, des de CETEM i des d'aquesta campanya Roba Neta, que és internacional, no només s'expliquen aquestes coses, sinó que també es fa pressió a les empreses i als governs perquè, home, doncs perquè s'hi mirin una mica més. I s'estan aconseguint coses.
Sí, anem avançant. No al ritme que ens agradaria, evidentment, però anem avançant. Nosaltres entenem que no som qui portarà la bandereta dels drets laborals en aquests països, perquè no tenim capacitat, per molt gran que sigui la xarxa de la campanya. Al final, la campanya Roba Neta el que fa és ser veu d'aquestes treballadores i intentar generar els canvis que elles una mica ens demanen o treballen en les trobades que intentem organitzar i en la relació diària, no? Això què significa? Doncs que quan un grup de treballadores, pel fet d'estar organitzades, doncs pateixen repressió, són acomiadades o tenen problemes en el seu entorn quotidià, ens ho poden fer arribar a través dels nostres canals perquè nosaltres pressionem a les marques internacionals perquè exigeixin que aquesta situació sigui doncs, reparada i en molts casos perquè s'introdueixi un sindicat o una associació local dintre de les taules de negociació per poder monitoritzar aquest procés. Llavors, això ho anomenem accions urgents. No? Quan ens arriba d'un grup de treballadores, ens han acomiadat perquè hem entrat a formar part d'un sindicat local, la nostra fàbrica és proveïdora de Zara o del Corte Inglés. Nosaltres ens posem en contacte amb Zara, els diem que aquesta és la situació i els demanem que facin alguna cosa. Si no fan alguna cosa per exigir a aquest proveïdor que la situació es vehiculi de la manera apropiada, llavors és quan fem denúncia pública i normalment és quan demanem a la gent que ens ajudi a través de correus electrònics, a través d'accions de vegades davant de les botigues i aquests són els processos que intentem treballar perquè entenem que una lluita, una d'aquestes batalles per part de les treballadores que es perdi és un desincentiu molt gran en aquella zona. En aquella zona ja ningú tornarà a gosar enfrontar-se a l'empresa. Però, en canvi, quan una batalla d'aquestes es guanya, doncs anem avançant cap a que les pròpies treballadores puguin exigir que es facin valdre els seus drets. No?
D'alguna manera, clar, un té la sensació de que tota la roba que compra està empastifada.
Sí, és que és molt difícil poder dir qui treballa bé, qui treballa malament. A més, les empreses porten molts anys amb estratègies de responsabilitat social empresarial, no? Que tenen metodologies molt diferents, que no saps realment si t'estan venent la moto o no, perquè, a més, totes aquestes metodologies doncs, te les expliquen com si totes fossin perfectes i fantàstiques. Nosaltres hem fet informes que ja són molt tècnics, que diuen quines són les mancances d'aquests sistemes, però, clar, el consumidor, la consumidora de carrer, ni pot llegir-se tots aquests informes, ni realment els pot arribar a entendre si no és especialista en la matèria, i a més a més, si ho fa amb la roba, ho ha de fer també amb el menjar, amb l'electrònica...
I amb això estem, sí.
Llavors és molt complex.
Digues.
No, el que demanem, o el que suggerim és que la gent, quan consumeix, ho faci d'una manera raonable i crítica. És a dir, que més o menys es mantingui informada sobre el que va passant, que a més, doncs, consumeixi les quantitats que necessita i no el ritme aquest de la fast fashion, no? La moda aquesta que sembla com menjar... És com comprar i llançar.
Clar.
No buscar el renovar l'armari cada temporada perquè no és necessari ni de bon tros.
No es tracta d'això, sinó al contrari, s'aposta per un consum responsable, que és el que nosaltres intentem fer aquí. Per cert, Albert, hi ha alguna manera de que també us puguem seguir, no?, en blog?
Sí, tenim la pàgina més institucional de la campanya Robaneta, que és robaneta.org,
sí.
I després un format així més dinàmic, que és el blog de la campanya, que és robaneta.wordpress.org.
Uh-huh. Robaneta.org i robaneta.wordpress.com.
Ai, .com, és veritat, .com. No acaba en
.org. El WordPress em sembla que sí.
Sí, segur.
Doncs, escolta'm, Albert, no sé si alguna cosa així que sigui important que vulguis afegir perquè esgotem el temps.
No, sempre repetim que quan expliquem aquestes coses no és perquè ningú es culpabilitzi per comprar en determinades botigues, és per pensar-hi perquè sapiguem que la lluita d'aquestes treballadores necessita un suport. Necessita, doncs, que almenys hi estiguem pendents i sapiguem de que d'on ve la roba que comprem.
I que assumim la responsabilitat.
Sí, home. Perquè a partir
d'aquí... Perquè som nosaltres els qui també...
Hi ha algunes alternatives. Clar. És difícil trobar-les, però amb paciència i ara amb la xarxa hi ha alternatives. Ara mateix estem intentant aconseguir finançament per fer una guia d'alternatives, per poder recollir-les, les que coneixem. A partir de la pressió que s'ha fet durant tots aquests anys i del coneixement que té la gent d'aquest tema, estan sorgint tendències de moda ètica, d'empreses que treballen sota uns paràmetres totalment diferents, no? I bé, a poc a poc, jo crec que van sorgint aquestes alternatives.
Albert Sales, coordinador de la campanya Robaneta. Ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i fins la propera.
Fins la propera. Bona nit.
.org. Canvi social i acció ciutadana.
La setmana passada recordareu que vam encetar una nova col·laboració. Va ser amb els amics d'Organic i avui el que fem pròpiament és contactar amb ells i que ens donin consells per viure millor i d'una manera més responsable. Juli Borràs, bona nit.
Hola, bona nit, Joan.
I la manera que tenim, Juli, per començar és a través de la dieta, no? Una dieta sana, equilibrada, responsable i sostenible, no?
Sí, és així. A veure, doncs, els últims anys, doncs, sí, hi ha hagut una incidència molt alta de la indústria química i la indústria alimentària sobre els nostres aliments i cada vegada estem consumint aliments bueno, que estan més processats, bueno, que contenen additius, químics i molt de sucre, no? Uh-huh. I això està afectant directament sobre la nostra salut.
Clar.
Jo penso que, bueno, hauríem de fer un canvi, començar a menjar una mica com ho feien els nostres avis, consumint productes, pues, bueno, crus o de proximitat. Uh-huh. D'acord?
I això, d'alguna manera, com ho podem aconseguir? És a dir, anant als llocs habituals, un supermercat, per exemple, és una bona manera de començar o no?
Bueno, a veure, hi ha productes als supermercats, uh-huh, on sí que realment ens podríem alimentar adequadament.
Uh-huh.
El problema és que amb la producció agrícola convencional, aquests productes estan plens de químics, d'herbicides, de fungicides... I això, bueno, altera directament la funció dels aliments, no? Nosaltres estem ingerint tota aquesta sèrie de químics i això comporta uns alts riscos per al nostre cos.
Uh-huh.
Llavors, per això nosaltres recomanem directament el producte ecològic, que és el producte que no ha estat manipulat.
Uh-huh. No sé,
digues. I últimament estan entrant també el tema dels transgènics, que això també és un tema que hem de tindre molt en compte, perquè encara... no hi ha estudis per saber quin és el resultat que provoquen aquests aliments sobre el nostre cos.
Mm. Jo crec que això, el tema dels transgènics, que dona tant de sí, Juli, podríem parlar-ne més endavant. Però, no sé, m'imagino que, clar, tenies una mica quatre coses a punts que volies dir per avui.
Sí, a veure,
no m'agradaria que ens n'anéssim d'aquests punts. No?
O sigui, a veure, nosaltres hauríem de basar la nostra dieta en coses molt concretes, no? Com una són els cereals, si pot ser integrals, perquè a la closca és on hi ha la major part de nutrients, però bueno, si aquests cereals no són ecològics, els descartaríem, perquè llavors tots els productes químics que hem parlat abans es quedarien a la closca. Mm-hmm. Llavors només consumir cereal integral si fos ecològic. Mm-hmm. Després s'hauria de fer una aportació de proteïna a través de les llegums, i després bueno, una mica de vitamines i minerals que es poden aconseguir a través de les verdures de fulla verda i les verdures d'arrel, d'acord? Mm. I últimament ens ha arribat una moda del Japó, que són les algues, que són uns aliments que crec que hauríem d'incloure tots a la nostra dieta. Ja s'estan... ja hi ha productors nacionals d'aquest tipus de menjar, de les algues, i crec que és un aliment que sí que hauríem d'incloure tots a la nostra dieta.
Mm-hmm. Menjar sa, menjar sostenible, menjar responsable. Tot això és el que fem a través de la cooperativa de consum orgànic. Avui parlem amb en Juli Borràs, que és membre d'aquesta cooperativa, però no només parlarem de menjar, sinó que parlarem també d'altres productes que nosaltres consumim i que hem de fer d'una manera més responsable. Juli, de forma breu, has d'afegir alguna cosa? Vols afegir alguna cosa?
No, realment només que la gent pensi que realment fer un petit canvi consumint productes locals i de proximitat o productes que no continguin ni additius ni sucre, doncs ja és un gran què, no? I es pot fer un gran canvi. Uh-huh. I sobretot que disminueixin el consum de productes d'origen animal i que comencin a consumir més productes d'origen vegetal, que són molt més saludables i estan molt menys alterats químicament.
Mm-hmm. Això ens ho diu el Juli, que no només és membre d'aquesta cooperativa, sinó que es dedica a la nutrició.
Exactament.
O sigui que déu-n'hi-do. Juli Borràs, doncs moltíssimes gràcies. Orgànic amb H i amb T, Ortgànic.
Ortgànic.org, ens podeu trobar a la nostra web i ampliar totes les informacions que anem durant aquests dies en el vostre programa.
Juli, gràcies.
A tu, Joan.
Bona nit.
Vinga, bona nit. Adéu.
Arribats pràcticament al final del programa, el que toca és posar-nos místics, espirituals. Amb l'Enric Tintoré. Enric, bona nit.
Bona nit, Joan.
Com estàs, Enric?
Molt bé.
Bé?
Bé, bé.
La importància de la meditació, Enric?
Sí.
És important.
Sí, és important aprofundir en el silenci interior. Occident viu bolcat a l'exterior. Busquem totes les respostes a l'exterior. I no és suficient. Uh-huh. Hem de trobar respostes i solucions al nostre interior.
Uh-huh. No, anava a dir que m'agrada molt aquesta aportació, perquè generalment nosaltres estem malament quan les coses ens van malament. Però no ens n'adonem que som nosaltres els qui fem que les coses vagin malament i que és a través de la meditació que podem trobar la solució a aquells problemes que ens envolten, no?
Sí, el primer que trobarem amb la meditació és el silenci interior. I a través del silenci interior la ment s'obre a la llum i té més recursos per afrontar els problemes i per analitzar la realitat i trobar les solucions, clar. Uh-huh.
Avui centrem una mica la meditació com a eina per resoldre els problemes, no? Perquè entre altres coses.
Bé, diguem per viure. La meditació ens ajuda a viure. I amb el sentit, amb el moment que ens ajuda a viure, ens ajuda a resoldre els problemes. Però el que hem de veure és que hem de combinar el soroll, el món exterior, amb el nostre interior. Tota la vida avui està organitzat perquè no tinguem ni un moment de pau, no tinguem ni un moment de silenci. Tot és xivarri, tot són protestes, tot són sorolls, cançons, música, problemes.
Això està bé, fos música i cançons, està bé.
Tot, però tot és volcat cap a l'exterior. I clar que està bé, de tots els sorolls la música no és un soroll, no. És algo meravellós. Amb això estem d'acord.
Sí.
El que et vull dir és que l'Occident viu només pensant en l'exterior. I aquí està el seu gran error. En canvi, Orient viu més cap a l'interior. El gran èxit seria poder fusionar la mentalitat versada cap a l'exterior d'Occident amb la mentalitat oriental de buscar el camí interior. Aquesta fusió seria fantàstica. Aquesta fusió és la que proposava el gran yogi hindú Paramahansa Yogananda. Mm. Ell deia que Orient i Occident han de trobar la seva manera de col·laborar i de fer una vida equilibrada, harmònica, entre la búsqueda exterior i la búsqueda interior. Mm-hmm. A Occident busquem la felicitat, el goig, l'amor, només amb l'exterior.
Amb allò que aparentment ens envolta i que ens fa feliços, però només a través dels sentits.
A través dels sentits i cap a l'exterior. Orient, en canvi, va descobrir ja fa molts anys, fins i tot molts anys abans de la vinguda de Jesucrist, el camí cap a l'interior. Mm. És a dir, buscar la pau, el goig, la felicitat a l'interior. I el camí, la fórmula que porta aquest camí interior, és la meditació. Mm. Qualsevol persona hauria de buscar el sistema de meditació que millor li va. Buscar el mestre que millor li va. Al cristianisme hi ha grans místics que ensenyen camí interior. Mm. A Occident, el camí interior se li diuen la contemplació, no meditació. Però és semblant. La contemplació i la meditació és semblant. Orient ha desenvolupat tècniques que porten al silenci interior, que desenvolupen la meditació. Jo crec que la postura de qualsevol persona intel·ligent avui al segle XXI és poder trobar el camí cap a la meditació i cada dia destinar als matins i a la nit un temps a meditar. Meditar no és fer parlar la ment. La gent es pensa, vaig a meditar, em poso a pensar en un problema. No, això no és meditar. Això és seguir estant bolcats cap a l'exterior.
I fins i tot donar-hi més poder en els problemes, no?
Just. No, meditar és tot el contrari. És oblidar-se dels problemes i centrar-se en el silenci interior i buscar el silenci interior. Mm. I una vegada trobes aquest silenci interior profund, gaudir d'aquest silenci, gaudir de la pau i del goig que trobes amb aquest silenci.
No oblidem que per totes aquestes vies espirituals, entre elles el cristianisme, la primera per nosaltres, és que hi ha una realitat divina dins de cada ésser humà i que aquesta realitat divina palpita com una llum que vol ser expressada a l'exterior. Però és tot aquest soroll del que tu parles, el soroll del dia a dia, el que impedeix que aquesta llum interna brilli. I el que fem a través de la meditació, m'imagino, és calmar tot aquest soroll perquè la llum s'expressi per si sola.
Sí, és investigar-nos a nosaltres mateixos, al nostre esperit.
Enric, les persones que vulguin practicar aquesta meditació, els hi poses fàcil? Carrer València, 359?
Bé, fàcil. Aquesta, recentment, en els últims temps, s'ha inaugurat una nova sala de meditació a Barcelona, que és la sala de meditació de Paramahansa Yogananda, que han creat els seus deixebles de Barcelona, i que practiquen la meditació en silenci tots els dissabtes, de 9:15 a 11:30, i tots els dilluns, de 7 a 8:30. I amb aquesta meditació, què es fa? S'aprofundeix amb el silenci interior. La sala aquesta meditació és oberta a tothom que vulgui trobar el silenci interior.
Mm. És interessant el Paramahansa Yogananda perquè hi ha moltes persones que han descobert quins autèntics paral·lelismes hi ha entre el cristianisme i el ioga. És absolutament estret el vincle, no? El que passa és que des d'una banda s'explica en un llenguatge i des de l'altra s'explica en un altre, però no deixa de ser la mateixa realitat, no?
Sí, una de les grans missions de Paramahansa Yogananda, que va ser el primer gran yogi hindú que va arribar a Occident a principis del segle XX, va ser demostrar científicament els punts de connexió que existeixen entre l'espiritualitat del ioga i el cristianisme. Hi ha molts punts en comú. Des del cristianisme a vegades es mira amb una mica de recel això de l'espiritualitat hindú, però si aprofundeixes i estudies, veus molts punts de comunió i com el cristianisme i el ioga col·laboren, s'ajuden a portar més llum espiritual al món. És un camí d'investigació.
Doncs bé, recordem-ho, si hi ha algú que es vulgui endinsar en aquesta via, és el carrer València número 359, benvinguda serà la persona que així ho desitgi. I Enric, moltíssimes gràcies. Avui la meditació com a camí indispensable per viure. Gràcies.
Gràcies, Joan.
Fins la propera, bona
nit. Fins la propera, bona nit.
Després de sentir l'Enric Tintoré, marxem. I ho fem amb la Maria Sierra, amb el Fede Kuffer, amb l'Enric Tintoré, avui amb el Mario Ramírez de les Vies de So i servidor, el meu nom és Joan Ortiz. Recorda que estem en plena campanya de recollida de diners per finançar aquest programa des del gener, finançar-lo fins a Setmana Santa, pràcticament a puntorg.rg, i trobareu tot el que cal necessari. Ajudeu-nos a fer més gran aquest programa, almenys a mantenir-lo en antena. I recordeu el nostre lema, com va dir Gandhi, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit.
Punt ORG, canvi social i acció ciutadana.